De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Com el temps ens torna així, quan tot pot ser més senzill, perquè la vida ens porta aquí. Si abans tot estava bé, i ara res es veu igual, i ara res se sent igual. Perdó comptant les hores d'un rellotge aturat.
8 minuts que passen de les 4 de la tarda. Un dels 16 artistes que participaran al Benidorm Fest d'aquest any serà Roger Pedrós, amb aquesta proposta en català que es diu El Temps. Serà la segona vegada, després de la proposta de l'any passat de Siderland, amb Casclat i tot, que escoltarem una cançó íntegrament en català al Benidorm Fest. El certamen, recordem, per escollir el representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió, que aquest any se celebra a la ciutat de Malmö, a Suècia, l'11 de maig. El Temps és aquesta balada que estem escoltant, amb el poètic embolcall de les notes del piano. Ens parla de l'amor, ens parla de l'espera, de la inexorable pas del temps, i que és obra del nostre convidat d'avui.
Vaig guardar-me dins el cor cada tros que em vas donar.
Roger, com estàs?
Molt bé, m'agrada molt aquesta presentació. Molt bé, molt content.
Que aquí tenim un equip, el Fabricació.
Està guai, eh?
T'ha agradat?
Sí, molt bé, en sèrio.
Escolta'm, de fet, amb el Roger vam poder-hi parlar per telèfon fa unes setmanes, poc després de saber que era la seva, la que havia estat una de les seves propostes escollides pel Benidorm Fest d'aquest any. Tu comportes això del compte enrere, perquè el Benidorm Fest comença a finals de mes.
Sí, jo de fet ja marxo dimarts que ve, cap allà. Vull dir que...
Ja està?
Sí, sí, estem allà amb assajos i liada i tot. Però bé, estic bé. Navegant en un tsunami d'emocions sostingudes, no? Moments molt guais, moments wow. Més xungos, però, sí. però com tot, no?, a la vida, em sento molt privilegiat i intentant gaudir al màxim d'una oportunitat que no sé, que s'ha de disfrutar, no?
Clar, totalment. I explica'ns una mica més aquests preparatius, no? Què és el que passarà a partir ja de la setmana que ve?
Doncs a partir de la setmana que ve agafem un tren, ens anem cap a Benidorm, i allà tenim assajos, ens han de passar una mica el full de ruta de totes les coses que s'ha d'anar fent també a nivell de premsa promo. I, bueno, una mica unes colònies amb artistes estatals, no? Vull dir que
sí,
està molt bé.
Sí, perquè l'any passat, si no recordo malament, estaven al Siderland que feien lo del balcó,
sí,
no?
Sí,
des de l'habitació.
Sí, un Siderbalcó.
Exacte,
ells,
no?
Sí, 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 s'ho curraven. És una mica una casa colònia, sí, sí.
Clar, i vosaltres ja heu fet, ja, o sigui, ja us coneixeu, no?, aquests 16 aspirants.
Sí, a veure, ens hem vist poc, realment. Ens hem vist el dia que ens vam presentar a Sevilla, el dia de la presentació de les cançons, i que jo recordi els Grammy, ja està.
I ja està.
Vull dir que allà ens coneixerem de debò.
Home, és el que tu dius, passareu tantes hores plegats, total, que són aquests 15
dies.
No, estarà
bé, estarà guai.
Estarà molt
bé. Tinc ganes, també, de sortir una mica d'aquí i focalitzar només en una cosa, perquè quan tens tants fronts oberts és una mica caòtic.
Clar, jo suposo també, Roger, que arriba aquest punt que, ostres, que veus que arriba el moment, no?, del Benidorm Fest, però ja, un cop estan allà, és com que estàs allà totalment enfocat per això, no? Que potser
sí.
Aquí estan a Barcelona, no? Tens com...
Clar, em passa que estic com al segon àlbum també a la vegada, llavors estic intentant pentinar els serrallets que queden abans
clar.
De marxar, llavors tinc el cap com...
Molts llocs.
I un cop estic allà i estic per allò, saps? Llavors hi ha focus i concentració absoluta en el que ha de ser. Evidentment, el meu 90% del temps el meu cap està a Benidorm ara mateix amb el festival, però sí que és cert que hi ha coses que s'han d'anar lligant abans de marxar.
Uh-huh. La cançó El Temps, que és la cançó que estem escoltant del Roger Pedrós, tu dius que el temps potser s'acaba, però t'espero. Si creus que ens hem perdut, aquí t'espero. Tu, de fet, sempre ho dius, tu cantes la teva poesia, no? O sigui, és aquesta inspiració, no?, que prové
sí.
d'aquí.
No sé, dir-ho jo mateix és com raro. Sempre em costa donar-li valor al meu art o... De fet, ja em costa donar-li valor a la meva veu. No a la meva veu, al fet de parlar, tenir un espai, no? Per què he de poder jo estar parlant aquí amb tu i no qualsevol persona, no? Però, bueno, sigui com sigui, estic aquí. Doncs sí, és una cançó que parla d'això, de... de que ens hem deixat d'estimar com tocaria, potser, una mica. Que moltes relacions, pares, avis... no sé, nosaltres mateixos, gent propera, i també molt els joves, no?, que ens passa ara amb tanta perfecció o tanta pretensió a través de xarxes socials, on només es veu la part de la poma, on la poma està bé, però la part podrida no es veu, que estem com definint un món perfecte, que justament és la cosa més imperfecta que hi ha, no? I parlar d'això, no?, d'aprendre a estimar, més enllà de la perfecció suposada o de l'encanteri iniciàtic, no?, és una cançó que parla d'estimar els defectes, d'estimar les dificultats, d'estimar els mals moments, i per això està allà per les persones que necessiten o que necessites i que esperes per elles, no?
Ara m'has deixat?
No sé.
Escolta, i ara, mira, ara vull saber la teva opinió, Roger, de la, perquè tu deies, aquesta generació, la frustració, no sé si també és una font d'inspiració, saps, amb aquesta generació que no saben acceptar un no, no sé si tu tens aquesta percepció.
Intento fer una mica una... Ara ho dic, no?, que amb aquest últim disc, que també em costa veure quina paraula és la correcta, no?
Això deu costar,
perquè,
no?
Sí, perquè jo diria que intento fer música una mica social, és a dir... I ho dic des del meu lloc de privilegi absolut, eh? Perquè jo, pues, per sort, tinc un espai on dormir, tinc menjar sempre sobre la taula, i sí, això ja és un privilegi. Però sí que intento fer una mica d'autocrítica o de també mirar fora i veure què passa al carrer, no? Crec que estem en una època també a nivell cultural, musical, en general, que tot està com molt blanc, que no hi ha compromís artístic a nivell cultural o a nivell social, i crec que això es veu molt reflexat en la, justament en el que passa dia a dia, no? I al final... No ho dic jo, ho diuen les estadístiques, no? Candidats de depressions exponencials, candidats de suïcidis en gent jove...
Molt jove, exponencial. Sí.
I al final tot això és per una irrealitat inaccessible i que no s'hi pot accedir perquè és com un reality en la vida real, no? O sigui que, no sé, és complicat.
És complicat, eh? Suposo també de poder... jo intento, empatitzar, justament, no?, amb aquesta frustració que, en el fons, tots l'hem tingut en algun moment.
Sí, sí, sí.
Però no sé si ara, amb aquesta generació que tu dius, no, aquesta, com aquest reality, que potser ara està molt més exagerat, no sé si és per les xarxes socials o quins són els factors, no?, que fan o que incentiven, justament.
Clar, jo crec que, vulguis o no, el telèfon... no el telèfon en si, sinó les aplicacions que hi ha dins d'un mòbil estan pensades per generar dopamina, i un excés de dopamina no deixa de ser una droga. Una droga que acaba generant una molt poca capacitat d'atenció, de focus i de baixar a terra, no? Llavors, hòstia, jo crec que això genera un... A mi em passa, no? Jo el primer, a vegades penso, hòstia, porto una hora mirant vídeos de merda que duren 10 segons, aviam... de quin gatet o de quin menjar o de quina peça de Lego m'agrada més.
Total,
o sigui,
sí.
I això tot és com una dopamina constant,
sí,
que al final quan te la treuen, justament la falta de dopamina és el que acaba generant aquests malestars. No? Llavors no sé quina seria la solució, però per descomptat incentivar una mica més les relacions humanes reals i el temps, i deixar espai a les coses i aprendre a respirar-les, no tenir necessitat tot al segon ni tenir aquesta constant necessitat de dopamina, seria un bon pas per la societat.
Mira, jo ara estava pensant també a tu que dius ara també d'apreciar l'art, no? Perquè per tu la música, jo també crec, Roger, no? Que no sé quan va arribar la música a tu, no? Quan vas creure que la música seria el teu camí de vida?
Jo crec que és una pregunta difícil, perquè sempre penso que les coses a la vida ens passen una mica per decisions que prenem uns mateixos i decisions que prenen altres per tu. És a dir, jo no estaria fent música ara si els meus pares no haguessin decidit quan jo era petit que era petós per jugar a bàsquet i que era millor que m'apuntessin a alguna cosa més intel·lectual. Llavors, aquesta decisió, evidentment, condiciona la resta de la meva vida, perquè si se m'hagués donat mínimament bé jugar a bàsquet, potser no hagués tocat un piano en la vida. Sigui com sigui, jo vaig anar creixent amb això, amb la música al costat, però com un hobby més i com una cosa que t'acompanya, perquè al final també tenim, igual que critiquem les coses dels joves, també critiquem les coses aquestes més, per com dir-li, més madures o sí, més... establertes a nivell de concepte social, de una feina fixa, una cosa que sigui fixa, un objectiu de tenir un sou a final de mes, pues tot això, evidentment, a mi em bloquejava l'esperit creatiu de tirar per la música, i al final em vaig acabar llançant molt més endavant, ja amb 20 anys, o amb 21, i després de passar per un programa de tele, on a mi m'havia anat bastant bé, i veia una possibilitat de dir, hòstia, vaig intentar-ho. Però fins a llavors, per mi l'objectiu era tenir una carrera, un sou fixe i una estabilitat. Estabilitat, que avui en dia, en realitat, és també una mentida i una fal·làcia brutal, perquè és el gol més gran que fa el món capitalista a la gent, perquè estabilitat quina, no? Que els diguin a la gent d'Ucrània o de Palestina fa 3 anys, quina estabilitat tindrien? De què li ha servit el sou a final de mes a aquella gent, no? Ja està.
Mare meva. A veure, Roger, tu has passat per La Voz. De fet, vas arribar a la final amb l'equip de Pablo López. Has tret un disc, La vida és millor. Ara estàs preparant aquest segon àlbum, que encara no tenim nom.
No, no el puc dir encara.
Ai, el tens, però?
El tinc.
Una paraula, una frase?
Són dues paraules, o sigui, un article i una paraula.
Ai, va, l'article.
Ah.
Ah, val. Perfecte. Ah?
Alguna cosa més.
Bueno. Tu ets músic resident també a la Casa Batlló.
Sí. Sempre dic que aquest any els demanaré que em pugin el sou, perquè totes les entrevistes m'ho diuen. I em sembla que els hi faig més públic jo a ells que me l'anunci que fiquen a YouTube, que li surt a tothom.
És veritat.
Però sí, és molt guai.
Però això què vol dir? O sigui, si anem a Casa Batlló, et trobarem.
No, t'imagines? Si hi ha un nino de cera que està allà... No, no, però quan hi ha la temporada de concerts allà al rooftop, vaig així, ficar-me intel·lectual. Doncs un parell de cops al mes així, sí que faig actuacions que no les vinculo directament al meu projecte com a Roger Pedrós, perquè és l'únic lloc on faig versions i coses diferents.
Sí.
Però que és guai i m'ho passo molt bé i és una mica un Eurovision clandestí, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha gent de tots els països i està guai, això.
Això és bona. Què et va portar, tu, a dir, ara Eurovisió? Ara és el moment de presentar-me a Eurovisió, Roger.
La resposta és no pensar-hi. O sigui, és... No sé, què et porta a fer coses? A vegades, justament, no pensar-les, no? Vaig pensar que el Benidorm Fest era una bona plataforma per seguir fent créixer el projecte, per exposar-se. Crec que era bo per la meva carrera en el punt en què estem. I vaig dir, saps què? Enviem la cançó i si cuela, cuela.
I a veure què.
I colo.
M'estan dient ja noms del segon àlbum de Roger Pedrós, eh?
Sí?
A Malmö.
A Malmö, t'estaria bé, eh? Mira, si vaig a Malmö, es posposa la sortida del disc, això ja t'ho dic ara.
Ah, clar. No? Doncs mira, per cert...
M'aniria bastant de gust anar-hi, eh?
Sí, no? Sí, tens
si a l'11 de maig o alguna cosa així, aniria molt bé.
Clar, seria fantàstic, no?
Total.
T'encaixaria.
Total.
Aquest temps, que serà la segona cançó, ho hem dit a la presentació, que es presenta justament en aquest Benidorm Fest, íntegrament en català. L'any passat ho feien al Siderland amb casclet i tot. No sé si t'han donat algun consell en aquest sentit. Has pogut parlar amb ells,
molts.
No? Sí?
Molts. He pogut parlar amb ells. De fet, som compis de discogràfica, llavors...
Llavors
és com... Quan tinc un problema, Uri, que és el cantant de Siderland. Escolta'm, sí. Això, què, tio? Què he de fer aquí o què és això, aquest problema tu l'has tingut o què hem de fer, no? I ells, molt amables, em truquen i em diuen, doncs mira, això així, xaxaxo.
I ja està. I els has fet cas. Però t'has trobat amb problemes, Roger?
Bueno, no, al final, no problemes com a tal, no? Però quan estàs en tot el tema de posta d'escena, de preparació, de coordinació amb Televisió Espanyola, ells tenen coses més per mà que tu, perquè tu no les has fet, no? Llavors, escolta, em queda parlar per fer aquesta cosa, ja. O això, com ho he de fer, no? Una mica de
manual manera d'instruccions.
Sí, d'agilitzar la cosa i treure's els agobios d'un mateix.
I a part, Roger, és molt interessant perquè aquest temps, que per cert, podem avançar que ens tocaràs en directe aquí a l'estudi.
Ah, sí? Ah, sí.
Amb un... Va bé o no?
Sí,
tens temps?
Va, tinc temps. Buah.
Ja és que
voteu el temps.
Veus que en
com
aquest...
Com ho hilo, eh?
Fabricació pròpia, anem així. He preparat aquí un set.
Sí, sí.
Eurovisiu, amb un piano i un micro.
Total.
Llavors, intentarem.
Intentarem.
Això serà el final d'aquesta xerrada amb el Roger Pedrós, que, per cert, deixa'm preguntar-te això, perquè justament del temps tenies una versió en castellà. Però
sí.
Tu vas decidir presentar-te i fer-ho amb aquesta versió en català.
Va haver un moment en el que vaig pensar, hòstia, en català un altre cop aquest any no m'agafen ni de conya. Si hi ha un cupo lingüístic o alguna cosa, estic més mort abans de començar ja. Però, bueno, vam dir, doncs mira, fem una adaptació al castellà i si mola l'enviem en castellà, no? Però un cop la vam fer, la vam gravar i tal, va ser com, hòstia, no casa això, no quadra. I desprestigiava una mica la feina original de la cançó, que al final, no per donar-li més valor al català, però en aquest cas la cançó havia nascut així. I era així, no? I visceralment era la meva manera d'emocionar-me, era en català en aquest cas, i vaig pensar, mira, si ha de ser d'alguna manera, que sigui així. Tinc la sensació molt tranquil·la i molt honesta de que no m'han triat pel català, m'han triat perquè la cançó en PAC és bona. De fet, hi ha gent que em diu en plan, o he llegit, no? Hòstia, quina llàstima que no hi hagi el basc i torni a repetir el català. Perdoneu, hi ha 16 propostes, podrien haver-ne 3 en 3 llengües cooficials i 13 en castellà, seguiria sent una representació, no sé, adequada de la realitat del país.
Mm-hmm. Clar, amb tot, Roger, tu has tirat endavant, com deies tu, amb aquest temps en versió català, original català.
Sí, original.
No seràs l'únic català, això, si el Benidorm Fest.
No, serà Sofia.
La Sofia, exconcursant d'Eufòria, mm-hmm. que participarà, això sí, la Sofia ho farà amb un tema en castellà i el títol en anglès. Here to stay.
Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás.
Us coneixeu amb la Sofia, segur, no?
Ens coneixem des del Benidorm, realment.
Ah, o sigui, des d'aquell...
Des de que ens vam trobar a Sevilla, jo abans no...
Ah, no havia coincidit.
No. Vull dir que molt bé, superguai i superbona onda, però ja et dic que ens hem vist 3 dies.
I què, amb la Sofia?
Bé, jo crec que té una proposta molt forta, que té molts números de sortir triomfadora d'això.
Tu et veus sortint o no?
Jo em veig aquí ara mateix i demà em veuré on sigui i el dia de Benidorm em veuré Benidorm. Jo m'agrada...
Viure el present.
És que al final, és el que dèiem abans, no? Fem una actuació digna de valor, de qualitat i que sigui el que hagi de ser, saps? Jo vaig a fer música, ni a competir ni a intentar guanyar res. Si he de guanyar alguna cosa és perquè ells ho determinaran i el jurat i el públic considerarà que la meva actuació és prou bona. Jo penso en la meva actuació i poc més.
Per cert, un dels punts forts de l'actuació d'Eurovisió són les coreografies. Després parlarem del teu vestuari, mm-hmm. Roger. Com serà aquesta posada en escena de Roger Pedrós al Benidorm Fest? Ja ho deus tenir ja...
Sí. És una cosa bastant minimalista i elegant, jo diria. Poc pretensiosa, molt adequada al moment del projecte... Molt individual, perquè estaré jo sol i un piano. Crec que això també és prou eficient, en el
Perfecte.
Meu cas. Defineix molt bé el projecte. I crec que no seria res que no et poguessis trobar en un concert meu, però diguéssim que és com la versió premium extra gran de XL, no?
Està molt bé, això. Amb l'equip, el nostre equip, aquí a la Fabricació, mm-hmm. Tenim alguns eurofans.
Vale.
Tu ets eurofan de...
Clar, jo sóc eurofan d'una setmana a l'any. Hi ha gent que és eurofan de
tot
totes les setmanes de l'any.
Sí.
Jo, a mi m'agrada el festival, m'agrada seguir-lo i me'l disfruto, m'ho passo molt bé, però no tinc el grau de continuïtat de dir... Ja he acabat Eurovisió i estic pensant qui és el candidat d'Estònia de l'any que ve.
Travisses, no? I tot el que fan. Però segurament sabràs dir-me alguna cosa d'aquesta cançó. Mira, que avui hem tingut, te'n recordes d'aquella polèmica, DJ Escudero, de Pont Aeri, un dels autors de Flying Free.
Sí.
Te'n recordes que va haver-hi tota aquella polèmica?
Sí, amb el patró del piano.
Exacte. Estem escoltant Tatu, que és la cançó de
sí,
l'Orient,
que
va guanyar l'any passat. Clar, és un estil lleugerament diferent al del temps.
Sí,
què
bastant.
Creus tu que són els punts forts de que fan que una cançó doncs triomfi a Eurovisió? I jo no sé, jo et deixo ja com una... T'ensenyo la puteta una mica, perquè també és veure una mica els candidats que s'hi presenten, no? Perquè una mica les tendències de cada any.
Jo crec que són diverses coses, no? Però ja crec que no és una cosa d'Eurovisió, crec que és una cosa global, general, eh?
Uh-huh.
O sigui, crec que al final, primer has de tenir una bona cançó, un bon tema. Crec que això la Lorena ho tenia, uh-huh. i ho tenen moltes candidatures al Benidorm aquest any. Però crec que un element dels més importants, potser el més important, és el carisma de l'artista sobre l'escenari, la capacitat d'emocionar i connectar amb el públic. Crec que això és el que marca la diferència. Pots tenir una cançó més bona, menys bona, que no, com si no ets capaç de transmetre en viu en 3 minuts la teva realitat sobre aquell tema, no connectes.
Clar, és que són 3 minuts. Mm.
Sí.
Que els has de concentrar allà per transmetre 100% l'essència de la cançó.
Totalment.
I el temps, què creus que té? Quins són els factors, no?, que poden fer que triomfi a Eurovisió?
Ara et donaré una resposta horrible, eh? Crec que no té res particularment diferent. Crec que és una cançó que el bo que té és que és de debò. És honesta i que crec que el meu fort és el directe. Crec que justament té molta veritat, és molt honesta i crec que aquesta veritat respira amb la cançó.
Uh-huh. Abans, Roger, hem parlat de l'escenografia. Ara parlem ara del vestuari, que acostuma a ser com molt, molt extremat, molt llampant, no? Com moltes llums, a Eurovisió. Dius que el Benidorm Fest hi aniràs descalç.
Sí, això sí.
Perquè així tindràs aquesta sensació de ser com a casa.
Sí, sempre que trepitjo un escenari així com important o que té que significar alguna cosa per mi, sempre que pugui i no hi hagi riscos laborals, intento fer-ho descalç perquè... D'entrada, és una manera una mica de... No sé, de recuperar aquella sensació de dir, vale, estàs a casa, tu vas començar així, tocant el piano descalç a casa teva, a ningú li importava res el que cantessis, no t'escoltava ni el tato. I ara tens aquí molta gent amb ganes de sentir-te, però... És tot tan fictici a la vegada i tan real que l'única manera d'anclar-se o de tornar a tenir aquella sensació de...
Per
què fas això?
Sí.
És això, no? No sé, és una manera... molt ridícula, potser, però a mi em funciona.
Per tant, el temps també podria ser una proposta que dona valor i que et reafirma com cantant de, no? En aquesta vida, que vol ser cantant, aquest valor que t'ha portat la música.
Sí, sí, de fet, passa una cosa avui en dia, també, vaig a ser crítica social, que hi ha molts influencers que canten i molt pocs artistes. I una cosa és el que canta perquè vol ser famós i una altra cosa és el que canta perquè li agrada la música, no?
Sí.
I jo sempre he escollit la segona part, vull dir que a mi, si no hi hagués fama, pues, no em passaria res, seguiria fent el mateix. Llavors, crec que aquesta és la manera, justament, els peus descalços és una mica el símbol d'això.
A Malmo, sortirà aprox el nou disc de Roger Pedrós?
Sí.
Sí, o sigui, a veure, fem una mica de calendari.
Uh-huh.
En cas que guanyis Eurovisió...
Pues posem el disc.
Val.
Però si no, al febrer tindrem algun single més.
Val.
I a finals de març tindríem el disc. Vull dir que queda res.
Res.
Sí, sí.
Ja saps que a l'Eurovisió Fest, si no acabes guanyant, tens igualment aquests molts números de guanyar popularitat, Roger.
Sí.
Perquè, escolta, Rigoberta Bandini, no?
Molt clar.
Himne feminista.
Palabres mayores,
hombre,
ja.
Mama. També va passar amb la Vico, amb Noche Entera.
I tant.
Quina petjada t'agradaria a tu que deixés el Benidorm Fest en la teva carrera?
Doncs crec que sigui un pas més en la meva carrera, no? Un esglaó més, o sigui un... No sé, com un passet més per seguir creixent i per seguir treballant i per poder dir que em llevo dedicant-me al que m'estimo i al que m'agrada. Al final, evidentment, sisplau, i tant de bo tingués la sort de que això em doni doncs, molts més bolos, molts més concerts i molt més reconeixement, no? Ja no pel reconeixement a nivell personal individualista, sinó perquè et doni més feina. Però crec que ha de ser un pas més a la carrera, no ha de ser al final, ha de ser al principi. Ara ho parlàvem amb el Xavi, que és el cap de comunicació de 98, i ho dèiem, no, Benidorm ha de ser un pas més. O sigui, nosaltres construïm una carrera a llarg plaç, a llarg termini, en la que hem de dir moltes veritats i fer molta música. Per tant, un pas més en el camí.
Roger, déu-n'hi-do. Escolta, fem una cosa. Després d'aquesta xerrada amb Roger Pedrós, que nosaltres ja li, bueno, transmetem tota la sort del món...
Sisplau, la necessito fortament.
No, ets el nostre candidat.
Bien.
Directament, Roger.
Gràcies. Voteu-me.
No, és que ja comencem a votar. Encara no ens hem mirat a la pagera, sí, sí. I estan tots saltant. Hi ha molta expectació ara mateix, perquè et volem escoltar en directe. No sé si et vols anar ja
sí,
preparant cap arrere, cap al set eurovisiu que hem muntat aquí, a l'estudi de Ràdio Estel.
Bueno, veieu en vídeo,
tenim a la Mercè Bondelo, que també està per aquí, perquè ens... Que dius la Harke? Què m'està dient la Harke aquí per l'orellera? Que no. Ah, diu la Harke que no treguis les sabates.
Però, no, no la va fer ara.
Si vols, te les treus, no. Perquè és com a casa, Roger.
Total, no, aquest terra està guai.
Per si vols, sí. Aquest parquet que tenim aquí a Ràdio Estel. Vols provar una mica el que així nosaltres també ens fem una idea del piano? Bé?
Jo estic bé.
Estàs
jo,
preparat?
El que necessiteu.
Sí? Doncs, si estàs preparat, si em dius l'OK...
OK.
Ostres, tu. Vinga, Roger Pedrós, amb el temps.
Com el temps ens torna així quan tot pot ser més senzill. Que la vida ens porta aquí. Si abans tot estava bé. I ara res es veu igual.
I ara res se sent igual. Perdó comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Buscant en una idea com poder-nos mirar, si tot el que teníem ho deixàvem marxar, però no, el temps s'esgota i no. Però t'espero, el temps potser s'acaba, però t'espero. Si creus que ens hem perdut, jo aquí t'espero. Et seguiré esperant.
Gràcies, Roger, per aquest moment que ens has regalat avui aquí al Fabricació, eh?
Gràcies a vosaltres.
Molt probablement sigui l'última actuació. Bueno, i potser et queden més actuacions.
Demà.
Abans de
marxar.
Doncs gairebé la penúltima.
Abans... No, però sí, ja és pràcticament... Sí, queda res, marxem.
Ja està, eh?
Ja està fet tot.
Escolta, molta sort.
Gràcies.
Tota la sort del món. El nostre candidat.
Som-hi.
Segur que anirà molt bé i a la tornada en parlem.
Tant de bo, sisplau.
Vinga, va. Roger Pedrós, moltes gràcies per haver vingut aquí a la Fabricació a presentar-nos aquest El Temps, que serà doncs, aquesta cançó en català que presentarà doncs, en Roger Pedrós al proper Benidorm Fest, que és res, d'aquí 15 dies. Nosaltres agafem res, una mica d'aire, marxem a publicitat i a la tornada parlem de cinema aquí al Fabricació.
Perdó comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Poder-nos mirar, si tot el que teníem ho deixàvem marxar, però no, el temps s'esgota i no. Però t'espero, el temps potser s'acaba, però t'espero. Si creus que ens hem perdut, jo aquí t'espero. I et seguiré esperant. Vaig guardar-me dins el cor cada tros que em vas donar, però suposo que hem canviat les paraules per un puto puny a part. Perdó comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Buscant en una idea com poder-nos mirar, tot el que teníem ho deixàvem marxar, però no, el temps s'esgota i no. Però t'espero, el temps potser s'acaba, però t'espero. Si creus que ens hem perdut, jo aquí
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
L'any 1883 vaig tornar al Pirineu. Em calia recórrer encara més muntanyes per enllestir el gran poema Canigó. Vaig imaginar un vol amb un carro volador riat per daines i manat per fades. Corria una vall rere l'altra, de cima en cima, amb el mancís i la bellesa del Pirineu. Per això em calia tornar, enfilar-me, pujar-les.
Si vols volar pel cel, tindràs uns somnis. Si pel fil de les serres, macarrossa. En Canigó tu ets presoner des d'ara. Més Canigó l'Olimp és de les roses.
Lo Canigó és una magnòlia immensa que en un rebrot del Pirineu s'abada. Aquests són els primers dos versos de Canigó, el poema èpic que Jacint Verdaguer va dedicar a aquest cim del Pirineu. Per fer-lo, Verdaguer el que va fer és recórrer el Pirineu, als Pirineus, i va fer excursions. I és una espectacular ascensió per impregnar-se, podríem dir, d'aquesta essència d'alguns dels paratges més bonics de la geografia catalana. Ara, la pel·lícula Canigó, 1883, el que fa justament això és retratar totes aquestes vivències en, en aquest espectacular llargmetratge, en aquesta espectacular pel·lícula, impulsada per la Fundació Jacint Verdaguer i també la productora Film Explora. I dirigit, per cert, per l'Albert Naudín i també dos dels grans actors de casa nostra, com són Lluís Soler i Sílvia Bel. A aquesta hora, des del Fabricació, ja podem parlar en el dia de la preestrena d'aquesta pel·lícula al Cinema Girona amb el seu director, l'Albert Naudín. Albert, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs bé, a punt.
A punt, no? Nervis, Albert? O... per aquesta estrena, aquesta preestrena a Barcelona. Et deia això, hi ha nervis ja, Albert, o no?
Sí, sí. Bé, de fet, la preestrena, la inicial, ja la vam fer a Vic, ja va ser al novembre, però bé, ara ve la de Barcelona, que no és prou més... Si no és més important, doncs com a mínim està al mateix nivell, no?
Totalment.
Perquè sí que és veritat que aquesta pel·lícula ha tingut una coloració molt intensa de gent d'Osona, perquè, evidentment, doncs, el poeta era d'allà, però també és veritat que a Barcelona hi ha hagut molt de suport i és molt important per nosaltres, també, aquesta preestrena.
Clar, abans de... Digues, Albert, no digues.
Perquè el punt d'inici dels cinemes, i a partir del 26 ja la podrà venir a veure tothom.
A partir del 26. Mira, fas bé dient això perquè abans de seguir parlant de la pel·lícula, deixa'm dir als nostres oients del Fabricació aquí a Ràdio Estel que al final d'aquesta xerrada, avui amb l'Albert Naudín, director d'aquesta pel·lícula, Canigó 1883, el que farem és regalar una entrada doble pel Cinema Girona de Barcelona per el dia 26 de gener, que serà l'estrena oficial a Barcelona. Per tant, estigueu molt, 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 molt atents. Albert, enhorabona per aquesta pel·lícula i aquesta pregunta de rigor que fem enllaçada amb el film. Tu l'has pujat, el Canigó, Albert, o no?
Bé, jo l'he pujat unes quantes vegades.
Doncs això és perfecte. Ja com a punt de partida ja és perfecte, no?
De totes maneres, jo ets d'explicar que la pel·lícula no va de pujar el Canigó, que això hi ha molta gent que té una confusió amb això, no? Així com la primera part, que era la maleïda, sí que l'objectiu final era arribar a dalt del cim més alt dels Pirineus, que era l'Aneto, la maleïda, aquí la pel·lícula no té com a objectiu pujar el Canigó. El Canigó el pujarem, eh? A la pel·lícula el pujarem i es veurà.
Sí.
Però no és pas el moment important. Vull dir, l'important és tot plegat, és un conjunt d'idees que fa que al final, doncs, el mossèn Cinto pugui acabar aquella obra tan important que estava preparant, no? És el poema Canigó.
Clar, perquè el Canigó, com deies tu, Albert, és el gran poema èpic de Jacint Verdaguer. No sé si rodant la pel·lícula, que té, per cert, unes escenes espectaculars, unes vistes meravelloses del Pirineu català, has entès 100%, no?, aquell sentiment de mossèn Cinto l'any 1883.
Sí, mossèn Cinto era un enamorat del Pirineu, absolutament. I, clar, en aquella època, tu, quan estàs enamorat de la muntanya, i la muntanya és una absoluta... és un absolut misteri, podríem dir. En aquella època, l'alpinisme o l'excursionisme d'alta muntanya, com l'entenem ara, no era una pràctica habitual. Ho feien els estrangers, podríem dir, els francesos, els anglesos, els austríacs, ho feien com van començar a fer els Alps. Però aquí a casa nostra no era habitual, no ho feia ningú. Llavors, clar, quan estàs enamorat d'una cosa que, a més, inhòspita, doncs, que ara té una força molt més gran, no? I mossèn Cinto no només estava enamorat de la muntanya, també estava enamorat de la cultura de la muntanya. I això ho reflecteix d'una manera molt intensa, després també el poema.
Clar, perquè com a director de la pel·lícula segur que per tu aquest projecte també ha estat, com bé deies, una expedició. Com va ser això de posar, doncs, imatge i al mateix temps també lletra a una figura de culte de les lletres catalanes com mossèn Cinto Verdaguer, Albert?
Bé, primer el que va ser és fer un guió complicadíssim.
Complicadíssim, no? Clar, és
complicadíssim.
Que...
Vam estar gairebé 2 anys per poder tancar aquest guió. I això que ja veníem d'una experiència prèvia, d'un coneixement previ. Però així tot va costar molt. Per què? Perquè així com Maleïda, podríem dir, que és la primera part, és bastant clar, hi ha un objectiu final i volem arribar allà. Amb aquesta segona part hi ha molta més muntanya, hi ha moltes més imatges, però al final volíem explicar quelcom més del que significava per Verdaguer aquella obra. Llavors això suposava posar més actors, com el que és el Collell, no? Aquest amic íntim de Verdaguer que acaba enfrontat per culpa del disc de Morgades, i una sèrie de components que donen més dramatisme a tot el que és la pel·lícula, que passem una mica, potser de puntetes, del documental cap a la ficció, perquè realment hem hagut d'entrar dins de la ficció per poder explicar més coses. Llavors no anem a explicar només muntanya, anem a explicar d'alguna manera qui era aquest personatge de Verdaguer més enllà de la muntanya.
Clar, i suposo que també, això se li... perquè tu deies, el primer és fer un guió, no? Que s'adaptés, diguéssim, a aquesta esfera, no? Gairebé màgica, de mossèn Cinto, no? Suposo que també amb tot, Albert, rodar amb grans del cinema català, com són Lluís Soler o Sílvia Bel, ostres, també us ha posat, de certa manera, les coses fàcils, no? Més fàcils, ni que sigui.
Bé, bueno, hem tingut la sort de que per aquest projecte tant la Sílvia com en Lluís són dos enamorats de la muntanya i del personatge, no?
Sí.
I potser són les dues persones, si no vull ara deixar enrere ningú, però potser són les dues persones que saben millor recitar els versos de Canigó i en general de mossèn Cinto.
I aquestes, i les veus, no, Albert? Que, o sigui, és que clar...
És tot, és un conjunt.
Sí.
Llavors, diguem que eren les dues persones que havien de ser sí o sí. I des del minut zero ens van dir que sí, vull dir, aquesta és la gran sort que tenim, no?, per cometes. Però vull dir que ha sigut d'una manera molt natural. Ells havien d'acabar amb aquest projecte perquè també se'l fan d'ells. I vull dir, el Lluís Soler ha dedicat molts anys de la seva vida a explicar, a recitar i a introduir-se dins del món de Verdaguer, sobretot de Canigó.
Clar, deies això, no?, que és aquest Canigó 1883. De fet, Verdaguer és excursionista, és l'excursionista català per excel·lència, no? El primer a conquerir, de fet, Albert, tu sabràs millor, no?, el cim del pic del Salòria i la pica d'Estats.
Bueno, molts més.
I molts més. Però...
Verdaguer portava més de 20 cims a les esquenes, Podríem dir que el cim més important que va assolir és la Maleïda, que és el pic de l'Aneto, que avui en dia coneixem, que és el més alt dels Pirineus, que és el primer català que va assolir aquest cim, però després, clar, hi ha tot un reguitzell de cims, tot el Pirineu català, també part de l'Arieja, perquè, per exemple, el Montcalm, que és el cim que hi ha just al costat de la pica d'Estats, és un cim francès que forma part de l'Arieja, i que, de fet, quan puja a la pica d'Estats, el seu objectiu inicial era pujar al Montcalm, perquè és el pic predominant que es veu des de l'Arieja, des de la part francesa. La pica d'Estats queda com amagada. Costa de veure, no? I fins que no puja al Montcalm i diu, carai, aquell encara és més alt. Doncs va, anem a pujar aquell, que és més alt.
Qui és més alt?
El Pallars. Vai. El Pallars que jo ja conec de l'any abans, no?
Sí.
Llavors fa la pica d'Estats una mica de rebot, com qui diu,
Com de dir, vinga, va, jo ara també, no? Podré... No, jo t'ho preguntava això perquè la gent també es faci una idea, no?, de la pel·lícula. És un fil, per tant, que podríem dir, Albert, no?, que agradarà també, doncs, a tots aquells amants de la natura i de l'excursionisme. Com, per exemple, Lluís Soler o Sílvia Bel, no?, que també, com deies tu, són grans amants, no?, de l'excursionisme.
Per suposat que és una pel·lícula que està orientada cap a la gent que, evidentment, li agrada la muntanya, i més concretament la muntanya del Pirineu, però també volem reivindicar que aquesta figura del poeta, més enllà de l'excursionista, no?, del personatge excursionista, sinó com a poeta, un poeta nacional de català, i també com aquest personatge que és capaç de donar-li un tomb a la història i es converteix en un rebel, també, un rebel del sistema, perquè no ens oblidem que Canigó és un punt d'inflexió a la vida de mossèn Cinto. I a partir d'aquest punt, les coses amb ell personalment li van a pitjor, molt pitjor, fins al punt de que acaba pràcticament a la misèria, però perquè és coherent amb la seva manera de pensar. Això és molt important, no? És un home coherent fins al final. I això és un valor que avui en dia costa trobar i que nosaltres reivindiquem, no?
Clar, d'alguna manera, aquest Canigó 1883, jo he llegit, Albert, explica-m'ho tu també, que explica la història, però des d'un punt des de la ficció, no? És així, Albert, o no?
Sí, sí, correcte. Vull dir, així com la primera part, Maleïda.
Maleïda, no? Era...
Una part de ficció i una part que hi havia un narrador que s'anava explicant la història. Uh-huh. Aquí el narrador ha desaparegut, que en aquest cas era el Bernat Gasull. Bernat Gasull segueix sent el guionista, uh-huh. però en aquest cas no apareix a la pel·lícula. Llavors, tot s'explica des de la ficció. És a dir, és una ficció documental. Nosaltres expliquem un fet, un relat, una uh-huh. crònica, podríem dir millor dit, és una crònica del que va passar aquell any, uh-huh. però des de la ficció. I ens ho expliquen, bàsicament, aquests dos personatges, que és Lluís Soler, que fa de mossèn Cinto ja de gran, el 1901, un any abans de morir, uh-huh. i després en Cullell, que és aquest íntim, aquest amic íntim de Verdaguer, que ens ho explica des d'una altra perspectiva, també, que és en Xavi Boada, és aquest altre gran actor que tenim, a part de la Sílvia. I en Lluís tenim en Xavi Boada, no ens oblidem. I llavors, entre aquests dos personatges, uh-huh. i després la veu de la Sílvia, que va recitant parts del poema, doncs anem explicant tota aquesta història. I llavors, d'aquesta manera, evitem un narrador, uh-huh. diguem, en temps real, uh-huh. i això fa que tot plegat sigui més immersiu, no? Anem totalment en aquella època i ens deixem portar. Jo l'única pega que li vaig trobar maleïda és que, clar, aquests talls de temps entre el que era la ficció documentada i la realitat actual ens trencava una mica el rotllo, no?
Yeah.
Perquè volíem estar dins d'aquell moment
sí.
del segle XIX. I jo crec que això ara ho hem aconseguit més, perquè també per el que havíem d'explicar i de la manera que ho havíem d'explicar necessitàvem aquest component de ficció.
Clar, i ara també em ve el cap Santi Porcino, no? Que també dona vida al Verdaguer més jove, no?
Santi Porcino és el nostre excursionista per excel·lència. En Santi no hauríem pogut fer això. Necessitàvem una persona a passar de fer muntanya,
sí.
a poder enfilar per crestes sense por.
Era ell, no?
I a passar-se hores i hores, perquè hem tingut rodatges maratonians, d'estar...
Perquè...
No sé, ara potser diré un que vam estar 18 hores a la muntanya.
No, Albert, explica'ns... Sí. Explica'ns això del rodatge, com va anar, perquè tela, eh? O sigui, explica'ns una mica, no?, el temps que vau estar rodant totes les escenes.
A veure, és una pel·lícula que vam començar l'any 2020 a rodar-la, uh-huh. I les darreres escenes encara les vam enregistrar aquest estiu, perquè és una idea.
Déu-n'hi-do.
Llavors, ha anat molt... No sé si dir a llarg plaç, però a mig plaç.
Sí.
No. Clar, què passa també? Nosaltres només podem rodar el Pirineu en unes condicions molt concretes. És a dir, necessitem que el Pirineu, la neu de l'hivern o de la primavera, hagi marxat, però que no ens trobem un Pirineu sec, com per desgràcia ho tenim ara, al mes d'agost. No? El Pirineu es queda sec actualment. Almenys molt bona part.
Clar.
Uh-huh. Llavors, aquest Pirineu, que encara té verdor, té congestes de neu, com era realment al segle XIX, que al segle XIX tot l'estiu hi havia congestes de neu. El Pirineu estava ben verd i tenia molta aigua. Aconseguir aquest Pirineu ara, doncs hem d'anar al mes de juny. Uh-huh. Juny i potser principis de juliol, molt estirar, perquè després ja canvia. Uh-huh. Llavors, clar, això ens limita molt a una època concreta de l'any uh-huh. i amb un any no dona per res. Vull dir, necessitem diversos anys per poder tirar endavant un projecte com aquest. Llavors, aconseguint temps, aquests mesos concrets, i a vegades avançant o retrasant en funció de la meteorologia, doncs hem anat fent tot aquest rodatge, que al final ha sigut anar a resseguir tot aquest Pirineu que també va fer Verdaguer durant dos mesos, que bàsicament és gran part del Pirineu català, i anar pujant totes les muntanyes exactament com les va pujar ell. Vull dir, que ens hem fet un fart de fer muntanya. Per això et deia que si els que estem darrere del rodatge i els actors que estan fent això no els agrada la muntanya, aquest projecte era inviable.
Ja.
Però com ens agrada, ho hem pogut fer. I hem pogut passar moltes hores, evidentment, perquè no és com pujar un cim i baixar.
No, Albert, jo us imagino...
Ara sí. Has de muntar una escena, has de muntar càmeres, clar. T'has de posar l'atrezzo, després te l'has de treure, has d'anar al proper lloc, fritació, tornar-t'ho a posar.
No, clar.
Jo l'he pagat, no?
No, i us imagino com hi ha un càsting previ, no?, amb uns requisits per poder formar part del rodatge, no?, de Canigó 1883.
Jo, per sort, el càsting el vaig tenir molt clar, des del minut zero, ja, quan vam fer Maleïda, perquè en Santi Porcino també és el mossèn Cinto del mossèn Cinto jove, podríem dir.
Sí.
I jo en Santi el conec des de que érem molt jovenets i jo sabia que no em fallaria.
I...
Clar, de fet, en Santi no és un actor professional, encara que ho fa bé, no ho és. És un agent rural. Però ell és una base de la muntanya, absolutament, i també és una persona molt conscient de la cultura i de l'esforç que cal fer per la cultura d'aquest país i recolzar-la a tots els sentits, no? I bé, i per això ha sortit aquest projecte. Després tota la gent que s'ha anat d'alguna manera ajuntant amb aquest projecte, ja siguin els figurants que feien de guies, els pastors, la gent que feia figuració en poblats, doncs això normalment ja era gent del territori. I per sort també la gent del territori, sempre quan hi ha un projecte d'aquest estil, normalment la majoria de gent està basada a ajudar-te.
Ajudar-te, totalment. I fixa't tu, clar, un projecte, aquest Canigó 1883, aquesta pel·lícula que ha estat possible també gràcies, Albert, tu ens ho explicaràs millor, no?, a una campanya de micromecenatge. Com ha anat aquesta experiència?
Bé, bueno, això és una part del pressupost de la pel·lícula, perquè la veritat és que nosaltres, si no hagués sigut també pels patrocinis que hem tingut, perquè subvencions hem tingut molt poquetes, però en canvi de patrocinis, per sort, n'hem tingut uns quants, doncs hem pogut tirar endavant aquest projecte, perquè aquest cop, d'alguna manera, havíem de remunerar, no?, a l'equip i a tot l'equip productiu. Llavors, doncs, la campanya micromecenatge va ser una part, potser podríem dir que ha sigut un 20% del projecte, i el que és més important del micromecenatge, des del meu punt de vista, no és només l'aportació econòmica que pots aconseguir, que t'ajuda, evidentment, sinó que és la implicació de molta gent. Nosaltres hem fet una xarxa social, una petita gran família,
sí,
que són la gent que ara hem convidat, doncs, aquestes preestrenes, tant a la de Vic com a la de Barcelona. A Vic vam ser gairebé 300 persones, avui també serem 290. Tota aquesta xarxa ens retrobem amb aquestes preestrenes. Aquestes preestrenes estan fetes per aquesta gent, bàsicament. I són gent que són incondicionals, són militants del nostre projecte, podríem dir, no? I això és molt important. És molt important perquè és una xarxa de gent que després t'ajuda a tirar endavant en molts altres aspectes, també logístics, a fer difusió, etcètera, etcètera. Llavors, el que volíem és que aquest projecte acabi sent un projecte de molta gent, no un projecte de la Fundació i de FilmExplora, exclusivament. I això és el valor més gran que té a la campanya de micromecenatge des del meu punt de vista.
Clar, tu després d'haver-te empapat no, de la figura de Jacint Verdaguer, Albert, després de Maleïda, ara amb Canigó 1883, on explicau aquesta vessant, excursionista del poeta, inspiració, destaquem això, principal per l'escriptura del seu gran poema èpic, Canigó. Si ara et preguntés amb què et quedaries, no?, de l'essència, de la figura del gran poeta, què em diries, no?
Com t'he dit abans, per mi era una persona coherent, és un personatge que té moltes facetes, és com tu imagina't que fos una persona que ha tingut moltes vides.
Sí.
I a cada vida, que és una part o un procés de la seva vida, doncs n'ha fet coses diferents, no? I el que és important és que mossèn Cinto sempre va fer allò que pensava en aquell moment, i ho va portar a la pràctica. Llavors, aquesta coherència, com a personatge important, jo és el que li dono més valor. Més enllà de que fos un aventurer, una mica foll a vegades, no? Perquè a vegades per ser un aventurer tens que ser una mica foll.
Has d'arriscar totalment, sí.
Has d'arriscar. Si t'arrisques no hi ha premi al final, no? Més enllà de tot això, i que és un pioner, doncs jo repeteixo i penso que és una persona absolutament coherent. Perquè quan li arriben els moments, diguem, d'enfrontament amb el poder, amb el marquès de Comillas, amb el Lluís de Morgades, ell podria, d'alguna manera, posar-se a tiro i dir, doncs mira, d'acord, faré el que em digueu vosaltres. Però no, ell segueix coherent amb la seva manera de pensar, tira endavant i genera una revolució gairebé social a la Catalunya al final del segle XIX. I això ho porta a la misèria. Llavors, això és una cosa que, encara que està fora del que és aquesta declaració de 1883, nosaltres, de relliscada, ho mostrem, perquè penso que és prou important. No? Llavors, repeteixo, a part de tota la resta de que és un geni, un home que és un geni, és un home, sobretot, que és coherent amb si mateix i que investiga, introspectivament, la seva vida i la porta més enllà. I tot això a mi em fascina, com a personatge.
I com a personatge, com deies tu, exacte, també jo t'he sentit dir en alguna ocasió, Albert, que fins i tot, no?, perquè tu dius, el cinema és aquesta eina, no?, que tenim potentíssima per explicar i per popularitzar una mica més el nostre patrimoni cultural, no? La figura de Jacint Verdaguer és una figura que també pot servir moltíssim d'inspiració a les noves generacions, no?
Bé, clar, és una figura important, que és el que jo comentava abans, que penso que no cal oblidar, i per desgràcia tot allò que ve de la literatura i que cal llegir llibres costa que entri a...
Clar, perquè la llegeixes en un moment, no?, que potser que és el que tu dius, no?, que costa, no?, que entri, diguéssim. Sí.
Hem de ser conscients que si un agafa el poema Canigó i se'l llegeix de dalt a baix, ostres, com no tinguis algú que t'ajudi a analitzar-lo, costa d'entendre, no és fàcil a vegades, i és un català difícil. Per això penso que l'eina del cinema t'ajuda a entendre les imatges, t'ajuda a entendre, a entrar, i si tu veus que aquest món que algú descobrirà li apassiona, li agrada, té el recurs de profunditzar més a través de la literatura i dels llibres, no? I pot ser una manera de que algú descobreixi quelcom que li pot agradar més endavant, com em va passar exactament a mi. Vull dir, jo vinc del món de l'excursionisme, em vaig aixecar amb el cinema, però era un ignorant d'aquest personatge, més enllà del que em van ensenyar a primer de batxillerat, podria dir, no?
Sí.
Però a partir d'aquí jo començo a explorar sobre aquest personatge i em fascino. I d'aquí, doncs, que porti 7 anys doncs, en pel·lícules sobre Mossèn Cinto Verdaguer. Penso que com el que m'ha passat a mi, doncs li podria
passar. Clar. Hi haurà una tercera pel·lícula o no, Albert?
El periple muntanyenc jo el dono per acabat. Perquè, de fet, la pel·lícula és molt final.
Val.
La pel·lícula que ningú ja finalitza aquest periple.
Val. Però...
I llavors no vull avançar la pel·lícula perquè bé, si ja l'has dit ja saps com acaba, no?
Sí.
Però vull dir, no ho podem dir ara per la ràdio, hem d'esperar que la gent ho vegi. Però sí que és veritat que, clar, és el que deia, per d'aquest té tantes facetes, que si ara volguessin començar a explicar com fa un tomb la vida de Verdaguer després de Canigó,
sí,
és que això donaria per una pel·lícula 2 o 3 més. Jo no sé si la faré, no ho sé, perquè jo vinc del món excursionista i la meva fascinació era mostrar a vessant excursionista, no?
Sí.
I potser ara ja tot el que ve de Mossèn Cinto és una vessant molt més social, política i altres tipus de coses, no?
Bueno, mira, ara gaudí d'aquest Canigó 1883, i si et sembla, ha arribat el moment ja, que ens anem apropant al punt de les 5 de la tarda, ens posarem, connectarem els serveis informatius, com ja sabeu, a l'hora en punt, però abans... Va, Albert, el que fem ja és regalar aquesta entrada doble per la primera persona que truqui ara mateix, al 93-409-2771. 93-409-2771, anota't aquesta data si vols assistir a l'estrena de la pel·lícula Canigó 1883, que tindrà lloc el 26 de gener. Una entrada doble per anar a veure aquesta pel·lícula. Avui n'hem parlat amb el seu director, amb el director de Canigó 1883, Albert Naudín, que ha tret la trucada al Fabricació. Si vols ser la persona guanyadora d'aquesta entrada doble, 93-409-2771. Mira, ja estan trucant, Albert, ja està. Escolta, que vagi molt bé la preestrena avui a Barcelona, que sigui tot un èxit i res, ja en parlem un altre dia.
Molt bé, doncs moltes gràcies i tothom que la vulgui venir a veure, els estem esperant als cinemes Girona i molts d'altres, que a partir del dia 26 doncs, intentarem recórrer arreu del país, ja començarem per Olot, per Vic...
I a fer ruta, Albert, i a fer ruta, eh?
Altres ciutats i pobles de Catalunya.
Fantàstic.
Us esperem.
Que vagi molt bé. Gràcies, Albert. Una abraçada.
Vosaltres. Adéu-siau. But I just can't place us
or even erase us. Doncs ja sabeu, aquesta vessant excursionista del poeta Jacint Verdaguer, inspiració principal per l'escriptura del seu gran poema Canigó, que és aquest fil argumental de la nova pel·lícula que hem comentat ara aquí, el Fabricació, de l'Albert Naudín. Després de Maleïda, ara 1882, ara arriba doncs, aquest Canigó 1883. Nosaltres arribem ja al punt horari aquí, el Fabricació, agafem una mica d'aire, ens posem al dia de les principals notícies que han tingut lloc aquesta darrera hora de Fabricació. Connectem amb la Sandra Gómez i a la tornada, darrera hora del programa. T'hi esperem.